Doncs arriba el moment de parlar de cinema i déu-n'hi-do quin nivell que hi ha d'estrenes durant aquesta setmana. Tot seguit us ho expliquem, com sempre, gràcies al Francesc Cànovas, el 24 Fotogrames. Què tal, Francesc, com va?
Molt bé, bon dia. Anem a parlar de pel·lícules. També recordar aquest dijous al Capri tenim el passe o preestrena de la imatge permanente, que no sé si és la imatge permanente o la imatge permanent, perquè el lloc ho he vist en català i altres en espanyol. Bueno, sigui com sigui, la pel·lícula Laura Ferrés farà un passe gratuït al Capri aquest dijous a les 8 de la tarda.
Vale? Té bona pinta, s'ha d'aprofitar.
Qui vulgui anar ja sap, allà estarà aquesta preestrena, perquè la pel·li es va gravar al Prat, sí, i fan aquest detall de fer un passe allà. Fora d'això, tenim les pel·lícules de Marvels, vale? L'última de Factoria Marvel, tenim la pel·lícula última d'Isabel Cuixet, Un amor, tenim una altra pel·lícula espanyola que es diu El maestro que prometió el mar, la Reco, no entusiasta, però Reco, és Los asesinos de la luna, i el clàssic és un clàssic molt potent que podeu recuperar a Filmin, que es diu Fuego en el cuerpo.
Perfecte. Vinga, doncs començarem per The Marvels.
Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Furia,
mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire. El espacio.
Capitana Marvel, la aniquiladora. Me lo quitaste todo. Y ahora te devolveré el favor.
Ha interconectado nuestros poderes lumínicos, así que nos intercambiamos cuando los usamos.
Buena teoría.
Tú puedes absorber la luz. Yo puedo verla. Y Kamala,
¿quién es Kamala?
Hola.
Puede transformar la luz en materia, cosa que no había oído nunca.
Os lo puedo enseñar.
¡No!
Bé, què he de dir? Una nova pel·lícula de Marvels. Si preguntés quin número de pel·lícula Marvel és, quin diries que és?
No tinc ni idea, però jo què sé, la dotzena.
33 pel·lícules de Marvel.
No pot ser. I no he vist cap,
33 pel·lícules de Factoria Marvel amb tots els superherois, més, jo què sé, spin-offs, heroi de l'altre heroi, o sigui, bueno, jo m'he perdut ja. I part de la crítica també s'ha perdut perquè, bueno, no deixa gaire bé aquesta pel·lícula, més enllà dels fans de la saga, i en aquest cas de la Capitana Marvel, que és la protagonista d'aquesta... Seria com la segona part de la Capitana Marvel, seria continuació, sí, d'aquella. I aquí agafen, s'ajunta el poder d'ella més dos personatges més femenins, que és Miss Marvel i una astronauta que és neboda seva, que també té uns poders, i les tres formen un equip femení en contra d'altra villana. No és un villà masculí, sinó també és una villana femenina, també en aquest cas. O sigui, és una guerra de dones, Tres per un cantó i una altra que és la dolenta dolentíssima, que vol acabar amb el món i amb l'univers. Han de salvar l'univers. Et sona això de salvar l'univers?
Una mica.
Sempre han de salvar l'univers. O sigui, contínuament estan salvant l'univers aquesta gent. O sigui, són una mica pesats també, no? Doncs bé, molta, molta producció visual, FX, entretinguda, però no sé què dir més. O sigui, és que ja et dic, les crítiques, si les repasseu, són molt tíbies, perquè la gent comença a estar molt farta d'aquest univers Marvel i d'aquestes pel·lícules que van traient com a xurros amb l'excusa d'exprimir al màxim, bueno, aquests superherois, no? Perquè li agradi molt la saga, conegui Capitana Marvel i vulgui passar una estona entretinguda amb aquestes heroïnes, no? Res més. Anem a la següent, que és la pel·lícula de Isabel Coixet, que sempre ria puntualment, cada any té la seva pel·lícula, que es diu Un amor.
¡Corre!
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
¿Por qué no?
Ven, ven, ven. ¿Qué es así, a saber?
Tú eres Andreas, ¿no?
Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Yo soy Carlos.
¿No? Que somos vecinos.
Se te volverá a inundar todo cada vez que llueva. No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
¿Soy yo como podría ser otra?
Podrías haber sido otra. Y yo también podría haber sido otro. Estás guapa hoy.
He previsto llevarlo a tu casa. Prohibir es una palabra muy fuerte.
¿Quieres pasar la noche aquí conmigo?
Le das muchas vueltas a todas las cosas. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada.
Tú no me conoces. No me conoces. No me conoces.
Aquesta pel·lícula d'Isabel Coixet està basada o inspirada en la novel·la de Sara Mesa i té a la gran Laia Costa com a actriu principal, el Hobbit Keuchekerian, vull dir, és difícil de pronunciar aquest cognom, l'Hugo Silva i Luis Bermejo, i narra la història d'una dona de 30 anys que fuig de la seva vida estressant a la ciutat per refugiar-se a, entre cometes, la idíl·lica vida d'un poble, no? Desconnectar, estar tranquil, aquestes coses, no? Però clar, la casa que troba per viure està feta a caldo, és una casa vella que es cau a trossos, aconsegueix, té un bon lloguer, però clar, està que cau, no? I aleshores un veí que es diu Andreas, que és el Hobbit, l'actor, li proposa una, un truc, una transacció, que és: jo t'arreglo les goteres si tu em deixes ficar-me al llit amb tu. Vale? Tindrà secret. I es veu que la Laia Costa, doncs, bueno, prefereix no tindre goteres, i diu: vinga, va, doncs, som-hi. I a partir d'aquí comença, doncs, una història sexual apassionada, inclús obsessiva, desbordant, que és una trobada interessada al començament, però que es transforma en algú com molt potent i algú, com deia abans, molt obsessiu per potser d'ella. I la pel·lícula parla d'això, d'aquesta relació estranya entre una dona de ciutat i un home de camp, i amb aquesta cosa, aquesta juguesca inicial, doncs es transforma en algú potent i turbador. Certa crítica parla d'ella com un retrat crític a la masculinitat i un retrat confús dels desitjos femenins. Vale? Tota la crítica també critica molt al final, perquè al final tot el que he anat llegint diuen que és desastrós, que és el pitjor de la pel·lícula i que no, que és desastre, i que no, justament, no té res a veure amb el final de la novel·la. O sigui, es veu que no sé si Coixet és la guionista o qui va fer el guió, va canviar coses de la novel·la, i una d'elles va ser el final de la novel·la, que es veu que no és el mateix a la pel·lícula, i la pel·lícula, doncs, ja et dic, no és un crític, sinó són diversos, cap final desastrós, i que trec aquesta pel·lícula construïda amb un to així, diguéssim, pertorbador, que és un... Per tant, per fans d'Isabel Coixet, aquest to que sempre té ella, aquest reposat, melancòlic, nihilista, inclús a vegades, on els diàlegs i els pensaments són una mica, pel meu parer, són una miqueta falsos moltes vegades, doncs, bueno, diré aquest món, doncs, torna a entrar en aquest univers d'Isabel Coixet. Vale? Un amor, es diu la pel·lícula.
Molt bé.
La següent sí que té bona pinta, i realment veient-la em fan ganes de veure-la, no em fa gens de mandra, que es diu El maestro que prometió el mar.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas.
En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Banages, encantado.
¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? Ya.
Y ese de ahí es Carlos. Abuelo.
No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es un momento para hacerlo.
Estoy perdiendo el tiempo.
Puedes buscar.
Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí. Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas.
A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista.
La caja.
Carlos, ¿dónde está Antonio?
No hi perdes esperança.
Bé, aquí aquesta pel·lícula dirigida per Patricia Font, tornem a tenir a Laia Costa altre cop.
Sí, sí, sí. Vale. Quina casualitat, no? Bueno, estan sí. treballant molt en ella sí. com l'Enrique Auqué, no? Que és també el protagonista.
És el protagonista. L'Enrique Auqué és el protagonista i la història té com present i passat, no? El present és la història actual de Laia Costa que buscant les restes del seu avi a una fossa comú de morts a la Guerra Civil, doncs descobreix també la història d'un mestre de llavors, d'aquella època de Guerra Civil, que està enterrat en aquesta fossa amb el seu avi. I aquest mestre és la història real del professor o del mestre Antoni Banages, que és un mestre que feia una, diguéssim, un tipus d'educació per motivar els nanos, i la seva forma de motivar-los va ser prometre'ls que acabarien veient el mar, que els portaria a veure el mar, no? Llavors, és una pel·lícula que recorda molt a una pel·lícula de Fernando Ferran Gómez, que és La llengua de les mariposes, no sé si la recordes o la recordeu, sí. De fa uns anys, on parla d'un mestre d'escola, l'ambient preguerra i guerra civil, i com finalment se'l van pelar, no? Aquesta educació, diguéssim, laica, oberta, obrir la ment als alumnes, doncs això no agrada res al règim i als golpistes, i molts professors d'aquella època van acabar morint, entre ells aquest tarragoní Antoni Benages, no? És una pel·lícula amb un posat molt potent de crítica social, per suposat, i de revisió del passat, no? I d'aquells temps foscos, quan va esclatar el cop d'estat. És una pel·lícula commovedora, també una pel·lícula que arriba per tot el que narra, no? I potser l'única part que he llegit que no està del tot resolta, no està ben construïda, és el present amb Laia Costa. O sigui, sí que coneixem molt la història d'aquest professor i aquella ambientació d'aquella època, el truc a passar, però en canvi el present no sabem quasi res del personatge d'aquesta neta que busca l'avi, ni quin és el seu present, ni per què busca l'avi, ni aquestes coses familiars, potser, no? I aquí queda una miqueta cosa. Però, per lo de més està molt bé, i més si tenia en compte que és una història verídica, no? Clar. Això sempre ajuda molt a ficar-se al paper quan veus una pel·lícula que t'està explicant fets reals, i aquest fet d'aquest professor Antoni Banages, doncs sempre, bueno, i pensar que el van matar, que el van fusilar, doncs, bueno, doncs els pèls de punta, no? Doncs més sí. Amb el que tenim actualment, no?
Sí, sí, sempre va bé recordar el passat recent.
Alguns estan nostàlgics d'allò, potser, no?
Sí, sí.
Anem a la que és la reco de la setmana, que es diu, la Martin Scorsese, Los asesinos de la luna.
Som-hi.
¿De quién son estas tierras? Mías.
Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí?
Sí, los Osset son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia. Fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Tengo una pregunta, hijo. ¿De qué van las mujeres?
Son mi debilidad.
Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. Viene a nosotros.
Shomikaze, ¿qué es lo que eres?
No sé lo que has dicho. Imagino que ha puesto diablo en indio.
Eso. ¿A qué viniste?
Trabajo con mi tío.
¿Le tienes miedo?
No, es el hombre más bueno del mundo.
A los Osage se les acabó el tiempo. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos.
Ha habido muchas muertes, hemos perdido la cuenta.
Es cosa de la mala suerte.
Me parece más una epidemia que mala suerte.
Si un Osage muere a manos enemigas, no permite.
D'aquesta pel·lícula vam parlar fa unes setmanes. És l'última sí. Tiene Scorsese, pel·lícula monumental. Només dir que dura 3 hores i 26 minuts ja es diu tot. I bé, jo la vaig veure en versió original, El fenomen, sense pausa, tot seguit. Perquè ha hagut cines als Estats Units que han fet una pausa.
I clar, és que la gent ha d'anar al lavabo, Francesc.
Doncs el contracte d'exhibició de la productora que van firmar amb la distribuïdora i els cinemes, Martin Scorsese prohibia que la pel·lícula s'exhibís amb tall, que fos seguida el metratge seguit de la pel·lícula. I alguns cinemes s'ha passat pel forro a so i han fet pauses i han estat denunciats per la productora per fer pauses quan no estava firmat el contracte de distribució, no? Això és una anècdota, però bueno, jo la vaig veure seguida, El fenomen, pel·lícula espectacular a nivell de fotografia, Rodrigo Prieto, o sigui, una foto espectacularíssima. La música em va encantar, de Robbie Robertson, que era un guitarrista i vocalista del grup de band que va morir aquest estiu justament, abans d'estrenar-se la pel·lícula. I anar a la història de la història dels assassinats que va haver durant molt de temps, durant uns anys, sospitosos, seguits d'índios Osage, perquè el seu terreny on vivien estava ple de petroli. I a la dècada del 20, que és on està ambientada de la pel·lícula, doncs molts d'aquests indis, mascles i femelles, morien assassinats o en causes estranyes. Per què? Perquè hi havia una tendència de que les dones es casessin amb homes blancs que anaven allà a buscar fortuna i a conquerir aquestes índies, no? I mira per on pues, les índies acabaven morint, o el pare de la índia, o qui tingués els terrenys, i el blanc es quedava amb tot el terreny i el petroli que havia allà, no? O sigui, quedaven sent milionaris quasi. Aquell lloc estava dominat per un, diguéssim, cacique local blanc, que és el Robert De Niro. Uh-huh. A la pel·lícula veiem que és un tio amb molt poder. En principi sembla ser que és amic dels Osage, o sigui que tenen bona relació, però mica en mica veurem que és un tio civilí, un tio que per darrere, un tio cínic, per darrere el que està buscant justament és això, és emparentar família seva i coneguts seus amb índies per carregar-se-les i quedar-se amb el terreny. I un d'aquests peones que utilitza serà el seu nebot, que és el Leonardo DiCaprio, que ve de la Primera Guerra Mundial i va a buscar fortuna allà amb el seu tiet, i s'enamora d'una índia Osage, que és l'actriu Lily Gladstone, que ho borda. O sigui, el trio Robert De Niro, DiCaprio i Lily Gladstone, aquesta actriu que jo no me l'havia vist, espectacular com ho fa. I la pel·lícula, doncs això, és la història inspirada en fets reals d'això, d'aquest genocidi entre cometes, no? Per fer-se amb les terres d'aquests indis, no? I darrere aquesta figura tenebrosa que ho fa superbé, realment espectacular, Robert De Niro, com va movent els fills de tot, no? I sempre queda impune, sempre té coartada, sempre té algú que el protegeix, no? La pel·lícula, repeteixo, està molt bé, però la pregunta és, Martin Scorsese, feien falta 3 hores 26 minuts per fer aquesta pel·lícula?
Jo sé. I la resposta, quina és?
Per mi no, és una pel·lícula que està bé, que és sacó la bava en seqüències de diàlegs, seqüències d'ambientació, tota l'ambientació de l'època, d'allà, d'aquells ranxos, d'aquell terreny d'Oklahoma, és espectacular, però jo justament vaig anar amb una missió al cinema, que és anar fixant-me quines seqüències podia treure sense que la pel·lícula es pogués entendre perfectament traient certes seqüències de la pel·lícula, i trobes que la pel·lícula es podia haver narrat perfectament sense mitja hora o sense 40 minuts que ja ens quedem en 3 hores quasi, eh?
Sí, vull dir,
no és que 3 hores, mitja hora quedes a la pel·lícula d'una hora, no, no, quedes a la pel·lícula de 3 hores. O sigui, que imagina't si per mi hi van haver moments de que es podien haver eliminat del metratge de la pel·lícula. Però clar, Martin Scorsese és un tio que té molt de poder, té el final cut de la pel·lícula i no hi ha ningú que el talli i dic, no, ell vol fer una pel·lícula de 3 hores i mitja i la fa, i si vol fer una de 4 hores farà una de 4 hores, som arascut i ja està. Passa que sí que sé que dius, és necessari, per mi no ho és, encara que és una pel·lícula, torno a dir, monumental i espectacular. I una de la crítica que tinc aquí guardada que més m'ha agradat, com o no, Boyero una vegada més, és que jo sempre consumeixo son Boyero, jo no sé si l'he de conèixer aquest home, perquè tenim una simbiosis de cinèfila que pensem el mateix, quasi sempre. Llavors tinc aquí guardada la crítica que ara...
Perfecte, a veure si aconseguim un dia, ni que sigui, entrevistar-lo.
La tinc aquí i Boyero diu lo següent: al verla no consulto el reloj, yo tampoco. La sabiduría que almacena la cámara de este hombre lo impide, pero casi nada de lo que cuenta me apasiona o me provoca esas variadas e impagables sensaciones que te otorga el cine que te enamora.
Oh.
Totalment d'acord amb tu, Boyero. O sigui, vas tindre la mateixa sensació de veure una obra magnífica, de veure una obra espectacular, filmada per un tio que en sap moltíssim de fer cinema, però que res m'apassiona. Una història d'uns indis que es diuen Oshas, que estan allà a Oklahoma, que van per aquesta desgràcia de ser assassinats per la codícia blanca, però que a mi no m'agafa, no m'apassiona, no sento un sentiment de dir, hòsties, emocionar-me amb la pel·lícula, emocionar-me amb la tragèdia que estan patint. Vaig tindre aquesta desconnexió igualeta que la que va patir el senyor Boyero. Per tant, què li poso a aquesta pel·lícula? Li poso un 7. Un 7 que és notable, que està molt bé, però que, repeteixo, penso que una pel·lícula més continguda de 2 hores i quart hagués estat millor per mi. Però bueno, són gustos, eh? Són gustos.
Molt bé. Doncs, Francesc, ens guardarem el clàssic, si et sembla, que és Fuego en el Cuerpo, però has tingut una setmana molt intensa. Et vam entrevistar al Marc la setmana passada. Has donat una xerrada amb Tinta Blava. Has estrenat també Maridos. Com t'ha anat?
Doncs bé, bueno, a mi m'encanta parlar de cinema. La pena és que la xerrada va venir no gaire gent. O sigui, jo penso que la competència del senyor... com es diu, l'obra de teatre que feien a l'Artesà, ho parlàvem amb l'Olo Herrero, Pere Arquillué. Pere Arquillué coincidia amb l'hora. No sé si va ser això o va ser que potser no t'ho va interessant a la presència de l'Olo i meva parlant de cinema.
No, això no pot ser.
Però sí que no és que estigués buida la sala, ni molt menys, però no estava plena fins l'última fina com altres xerrades que he vist de Tinta Blava, no? Ja s'ho parlava amb la Jesús García, perquè realment va estar molt xula la xerrada, vam disfrutar moltíssim, vam parlar i vam dir moltes anècdotes de rodatges, ells dos, jo i el Lolo, i una pena. I el passe de Maridos, doncs bé, també era el segon passe, quasi omplim el cèntric amb un segon passe, perquè el primer va ser l'estrena de l'abril del 22,
sí.
I també molt bé tot el que sigui projectar i compartir amb el públic el que has fet, a mi m'agrada molt, que és el moment on comparteixes i dius, bueno, això és el que hem fet i volem que ho disfruteu, no? Doncs és el millor moment de tots.
Doncs també aquesta part de protagonista que has tingut i que et mereixes. La setmana passada vam parlar molt també en l'agenda de les activitats on hi participaves, per tant volíem saber com t'havia anat. La propera setmana parlem de Fuego en el Cuerpo i la resta d'estrenes.
Pel·lícula extraordinària. Si teniu Filmin, recupereu-la, perquè jo l'havia vist quan era jovenet, preadolescente, podríem dir, perquè és del 81, aquesta pel·lícula. Jo tenia 13 anys quan la van estrenar i la vas veure, encara me'n recordo, a una sessió de reestrena al Cine Modern, que abans era cine, el Teatre Modern.
Sí, el Cine Modern,
vaig veure jo Fuego en el Cuerpo i em vaig quedar amb la boca desencajada veient a la Catherine Turner.
Vinga, doncs la propera setmana la comentem. Francesc, una abraçada.
Molt bé, vinga,
que vagi molt bé. Adéu.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia. Els Ferran Luis Rodríguez Alonso. Aquest matí s'ha fet el primer simulacre d'emergències per risc químic des de la...